Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Ja es pot circular amb normalitat per l'Avinguda Diagonal de Barcelona en sentit Llobregat. En aquest tram ja han acabat les tasques de retirada de la cera que hi havia a la calçada després de la concentració d'ahir al vespre que es va fer per demanar la llibertat del president de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i del d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, empresonats per ordre de l'Audiència Nacional. I en el terreny més de les institucions polítiques, us expliquem que el govern espanyol ha dit aquest matí que no aplicaria l'article 155 de la Constitució espanyola si Carles Puigdemont convoqués eleccions. És la sortida que ofereix la Moncloa al president de la Generalitat abans que demà a les 10 del matí expiri el termini perquè aclareixi si va declarar la independència. Per la seva banda, el govern català diu que no es planteja convocar eleccions per respondre a aquest article 155. Entre les reaccions polítiques, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat a Puigdemont que respongui a Rajoy amb un no per obrir precisament les vies de diàleg. I us expliquem també que l'advocat del president de l'ANC, Jordi Sánchez, ha dit que es vol ampliar el delicte de sedició a altres persones. Jordi Pina no descarta que hi pugui haver més empresonaments, tenint en compte que hi ha tres jutjats que investiguen els mateixos fets i admet que Sánchez i Cuixart no quedaran aviat en llibertat. I recordem que avui s'ha produït la primera detenció relacionada amb els incendis de Galícia, ja pràcticament tots extingits, i que han causat la mort de quatre persones aquests últims dies. I un apunt de l'actualitat social, Francina Alsina ha estat elegida presidenta de la taula d'entitats del tercer sector a les eleccions que s'acaben de celebrar aquesta mateixa tarda. Ha superat la seva rival i serà la nova presidenta d'aquesta federació.
Ràdio Estel.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Ràdio Estel, Catalunya Cristiana, el Club Més Amics i la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona us proposen una experiència única de música i fe. El divendres 21 a 8:45 del vespre al Teatre de Sarrià, primer concert de worship.cat. El grup de música de lloança en català salta per primer cop de YouTube als escenaris. Entrada ja a la venda al mateix Teatre de Sarrià i a la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona. 5 euros amb consumició inclosa. Divendres 21 a 8:45 del vespre, vine a viure el primer concert en directe de worship.cat. Vine a cantar amb nosaltres.
Conec, jo t'estimaré.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Avança't el Nadal amb un viatge meravellós. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics. Visitarem el Santuari de Sant Francesc d'Assís de Greccio, el Centre Històric de Rieti i els santuaris de Fonte Colombo i la Floresta, entre d'altres. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 5 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Més de 360.600 persones ateses, un augment del 47%. Aquesta és la dada principal de persones beneficiàries que, d'una manera o una altra, han rebut ajuts de Càritas a Catalunya. És una de les nombroses dades que s'han fet públiques aquest matí en la presentació de la Memòria 2016, una conferència de premsa en què han estat presents, entre d'altres, el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i bisbe responsable de Pastoral Social i per a Càritas Catalunya a la Tarraconense, i també el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, i el cap de comunicació de Càritas Catalunya, Lluís Miguel Luna, que avui ens acompanyarà també en el nostre col·loqui. Les necessitats són diverses. Els projectes que s'han posat en marxa a totes les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya són 1.954, xifra que representa un increment de l'11,5% en relació amb l'any anterior. Altres dades importants del 2016 és, per exemple, que augmenten les persones ateses i beneficiàries menors de 18 anys, del 15% del total l'any 2015 al 22,7% al 2016. Amb tot això ens preguntem quina és la missió actual de Càritas a la societat catalana amb l'impacte d'una crisi que, com s'ha dit també en la conferència d'aquest matí, no és que s'hagi acabat, sinó que s'ha quedat i s'ha instal·lat. En parlem tot seguit en un dia socialment molt important. No podem dir que sigui una festa, que sigui per tirar coets, que Càritas Catalunya presenti les seves dades, però sí un testimoni edificant, exemplar i positiu. Nosaltres ho podem dir aquí amb tota la tranquil·litat des de Ràdio Estel, sempre en sintonia i mai millor dit amb Càritas. Ens acompanyen per analitzar aquesta actualitat sobre la Memòria 2016 de Càritas Catalunya, com us anunciàvem, Lluís Miguel Luna, cap de comunicació de Càritas Catalunya i també de Càritas Diocesana de Terrassa. Molt bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per la seva presència.
Encantat sempre de venir.
També saludem Roser Vilaró, responsable d'Acció Social de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per la seva presència. Volem començar, abans d'entrar en matèria, felicitant Franzina Alsina, que acaba de ser elegida presidenta de la taula d'entitats del tercer sector en les eleccions que s'han fet aquesta mateixa tarda en aquesta unió de federacions d'entitats socials. I bé, ha superat en vots, en aquests moments no sabem per quina diferència, la seva candidata rival. I també sabem que Càritas Catalunya es presentava per formar part de la Junta. Això ha motivat que el president Francesc Roig no hagi pogut venir, però des d'aquí el saludem. No sé si haurà entrat, en tot cas, si durant el programa ho sabem, ho direm.
Sí, exacte, com molt bé dius, doncs Càritas Catalunya, que cal recordar que va tenir la primera presidència de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, que després va continuar també d'una manera molt activa doncs, a la Junta Directiva, doncs sent vocal, és a dir, va ser una de les fundadores d'aquesta taula d'entitats, i en aquesta ocasió, doncs, també respectant la nostra posició d'independència, doncs el que s'ha volgut doncs, és proposar-nos com a vocal, com una de les vocalies d'aquesta junta directiva. Felicitar, evidentment, a la Francina Alsina, també felicitar la candidatura de la Núria,
doncs, que també, Núria Carrera, que
Carrera, uh-huh. Doncs, o sigui, també per la feinada i per l'empenta, doncs, en una situació difícil de la taula, penso que les dues persones doncs, han tingut aquesta empenta. No? No sabem hores d'ara si formem part de la Junta Directiva o no.
En tot cas, quan ho sapiguem, ho direm, però en tot cas també felicitem Càritas, això ho fem nosaltres des de Ràdio Estel, per la seva implicació en una causa tan important com és la unió de forces en el tercer sector, en l'ajuda a les persones més necessitades. Hem de dir que aquestes eleccions han estat motivades i avançades per la dimissió de l'anterior Junta, presidida per Oriol Illa, després d'una crisi a l'estiu. Va
va haver-hi una junta provisional i es van convocar aquestes eleccions que ara, doncs, diguéssim que normalitzen la situació i suposen un punt i seguit, no?, per a la taula d'entitats del tercer sector social. Bé, per reviure una mica el que s'ha fet aquest matí en la presentació de la memòria, escoltem un moment el cardenal Joan Josep Omella, que ha reflexionat sobre el rostre de Càritas a casa nostra.
Càritas és un poc aquestes mans que acullen i treballen pels més pobres i més necessitats. Són també, Càritas, és els ulls que descobreixen les necessitats. I són també, Càritas, són les orelles que escolten el crit dels pobres i són boca, Càritas, les Càritas diocesanes, són la boca que denuncia la desigualtat i proclama la solidaritat.
El president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, per la seva banda, ha subratllat el fet que l'entitat catòlica no deixa d'ajudar les persones sense cap distinció ni de creença ni de condició social.
I practicar la inclusió des del punt de vista cristià és intentar fer possible que els descartats que tenim i atenem, aquests que el Papa Francesc continua recalcant cada vegada, no els deixeu a la cuneta, siguin els que trobin en nosaltres aquest efecte mirall. És a dir, que facin i comparteixin el mateix que nosaltres fem i compartim.
Per la seva banda, la responsable de Comunicació i Relacions Institucionals de Càritas Diocesana de Barcelona, Anna Roig, ha presentat el que són els perfils i els exemples, moltes vegades amb històries personals concretes, de les persones ajudades per Càritas.
Les dades macroeconòmiques sí que indiquen que estem sortint de la crisi econòmica, que ens trobem en una etapa d'expansió, però seguim endinsats en una profunda crisi social. Ara mateix la càrrega de la crisi s'ha distribuït de manera molt poc equitativa i els pobres l'han patit amb molta més intensitat. Ells van ser els primers a entrar a la crisi i estan sent els últims a notar els seus efectes de recuperació.
El percentatge de persones que tenen feina no arriba al 30%, però és prou alt com per estar preocupats davant el fet que tenir treball certament no significa sortir de la pobresa. I en aquest sentit, Anna Roig també ha denunciat la precarietat.
Estalvis es generen per força de treball i quan no tenen feina són molt precàries, no generen estalvis i hi ha una dificultat absoluta i creixent de tinença d'habitatge. Tornem a reclamar la importància de fer polítiques públiques. Un habitatge sabeu que dona estabilitat, dona, és el lloc on somiar, on dormir, on fer el projecte vital i per tant creiem que és un element importantíssim que cal cuidar. Perquè, com dèiem, quasi el 40% de les persones que tenim a Càritas Catalunya no tenen una llar digna.
Bé, gairebé un 40% de les persones que atenen les Càritas de Catalunya no tenen una llar digna. Per tant, l'habitatge també és l'altre factor de dignitat en la persona. Bé, ens hem ambientat una mica, no?, amb el que s'ha fet aquest matí en la presentació de la memòria. Potser la xifra més important és aquesta, més de 360.000 persones ateses, persones beneficiàries. O bé ateses directament, ateses són les que van directament a Càritas físicament, i beneficiàries doncs, són totes les que s'hi beneficien, però són moltes.
Sí, efectivament, doncs, com molt bé doncs, deies a l'inici, això ha suposat un 4,7% més de persones ateses respecte a l'any, a la memòria de l'any 2015. No? És una dada realment preocupant, perquè tot i que es parla de que els indicadors macroeconòmics, doncs la situació és millor, la realitat que vivim a totes les Càritas de Catalunya és que s'ha cronificat la pobresa i que, a més, doncs, està instal·lada i és molt difícil recuperar a les famílies que estan passant doncs, per les conseqüències tan greus que ha tingut aquesta crisi econòmica.
Mm-hmm. Què destacaria, Roser Vilaró, de les dades, les que hem comentat o altres que puguin sortir?
Sí, nosaltres a la nostra bisbat, a Sant Feliu, doncs estem observant el mateix, que tot el que diuen de recuperació per les famílies que tenem doncs costa de veure. Sí que es veu que algunes famílies, algunes persones troben alguna feina, però aquestes feines són a jornada parcial o són temporals o són uns sous molt baixos i això fa que no puguin consolidar la seva situació. Això fa doncs, bueno, tot el que ja també s'ha dit aquest matí. I que passa doncs, a tot Catalunya, no? Que costa mantenir l'habitatge Si és que es pot mantenir, hi ha gent que n'hi pot accedir, no? Hi ha un augment que també s'ha vist a les dades de persones que viuen en situacions que diem d'infrahabitatge o d'un habitatge precari. I tot això doncs, té conseqüències molt, molt negatives.
Sí, efectivament, una mica el que comentava Sara, Roser, hi ha un fet que és important i que ho remarcàvem, que és aquest augment del 31% al 39,5% de persones que actualment, doncs, d'aquestes persones beneficiàries, no tenen un habitatge digne. Aquí hem de parlar doncs, de que hi ha hagut un increment notable de les persones que no tenen habitatge, és a dir, que estan vivint al carrer, vivint en un cotxe, vivint en antigues naus industrials. Cal dir també doncs, que ha augmentat el número de persones que ha hagut de demanar ajuda per tenir un habitatge a entitats socials. Això també és una altra de les realitats que hem anat constatant, no? I, evidentment, doncs, també hi ha un increment de les persones que han hagut de demanar als seus familiars o amics doncs, ser acollits a casa seva. I per primera vegada, en les dades que hem facilitat des de les Càritas de Catalunya, hem dit que hi ha un 3,2% de persones que s'han quedat sense habitatge i s'han vist obligades a ocupar habitatges buits. No?
Aquesta és una dada nova que no
sí,
havia sortit.
Sí, efectivament. No? I si tot plegat aquestes diverses situacions, doncs diguem això que dèiem fins ara, doncs implica que el 39,5% doncs, no tenen un habitatge. Imaginem-nos el que això suposa doncs, si ens passés a nosaltres, no?
Sens dubte que sí. Avui parlem de la memòria 2016 de Càritas Catalunya. És la tercera vegada que les Càritas diocesanes, totes juntes amb seu a Catalunya, presenten una memòria de manera conjunta. I us preguntem, en l'enquesta del dia que trobeu a radioestel.cat, amics oients, com valoreu l'esforç de Càritas per ajudar els necessitats? Podeu respondre de tres maneres diferents, decantant-vos per una de les tres opcions. Lògicament, la primera, molt positivament, és exemplar, com es demostra en les seves dades. També podeu dir positivament, no resol la pobresa, però posa les bases per fer-ho. I una tercera opció, amb agraïment, però sense entusiasme, la lluita passa per altres vies. Podeu respondre per una d'aquestes opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Avui ens acompanya el Lluís Miguel Luna, cap de comunicació de Càritas Catalunya, i Roser Vilaró, responsable d'acció social de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Potser és bo aclarir que es parla ja de manera unificada de persones beneficiàries, perquè aleshores, si sí, totes les Càritas no ho comptabilitzen igual...
Sí, bé, això una mica ho hem comentat avui, perquè doncs, totes les Càritas diocesanes de l'estat espanyol utilitzem un programa informàtic per introduir les dades. Llavors, ja, metodològicament està consensuat a nivell de tota la Confederació que treballem amb dues dades. Unes dades són les persones ateses, que són les que directament ens venen als punts d'atenció presencialment, que les veiem, que sentim les seves històries, que intentem ajudar-les. I per una altra banda tenim la persona beneficiària, les persones beneficiàries, que són les que estan en relació amb aquesta persona, no? Perquè pot venir, doncs, per exemple, una mare de família que ve ella sola, que la contem com una persona, però en realitat aquesta mare doncs, potser té dos o tres fills, amb la qual cosa persona atesa és una i persones beneficiàries doncs, són tres o quatre. No? Cada cop anem més cap a... Per no crear doncs, de vegades una mica d'incertesa o ambigüetat, anem cada cop més per parlar exclusivament de persones beneficiàries, que és la xifra que hem facilitat avui, aquestes 360.000 i escaig persones.
Bé, no sé si sobre el que hem comentat, Roser Vilaró, hi ha moltes dades més també per destacar. Per exemple, que hi ha 12.740 voluntaris, d'ells 498 estan contractats d'una manera o d'una altra. També hi ha doncs, uns ingressos que han rebut les 10 Càritas amb seu a Catalunya aquest 2016, més de 47 milions d'euros, i hi ha un petit dèficit o un dèficit de 456.000. Això vol dir que, com ha dit també el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, aquest matí, Càritas va sobrevivint, va ajudant, de vegades per sobre de les seves possibilitats, com és el cas d'un dèficit, però sobrevivint i cobrint les necessitats.
Bé, hi ha una qüestió que és que Càritas no té uns recursos infinits, no?
I
llavors, doncs, davant d'una situació que ja portem uns anys que s'ha donat, que és doncs, un descens dels ingressos per part de socis i donants, O sigui, doncs hem tingut una davallada. En algunes diocesanes aquesta davallada d'ingressos es xifra entre el 10, cap al 10%. En altres diocesanes, ara parlo de memòria, com per exemple doncs poden ser Tortosa, doncs en el cas de Càritas Diocesana de Tortosa doncs ha tingut una davallada del 15% dels ingressos per soci i donant. Bé, és una... com hi ha un cert discurs que diu que la crisi ja ha passat, doncs clar, hi ha moltes persones que diuen, bé, si la crisi ja ha passat, doncs potser que col·labori, però no col·labori tant, no? Llavors, doncs aquí, el que entitats com la nostra, com Càritas, doncs el que hem de fer doncs, és amb els recursos que se'ns confien, optimitzar-los al màxim i després moltes vegades posar moltíssima imaginació. I comptem amb la gran sort d'aquests més de 12.000 voluntaris i voluntàries que fan possible la tasca, no? La tasca que fem els tècnics és una tasca de suport d'aquests voluntaris.
Sí, sí, sense els voluntaris seria impossible fer tots els projectes que es fan, que ja heu dit que hi ha hagut un increment important. I la veritat és que sí, estem a tot arreu igual, i des de Càritas, crec que des de totes les Càritas, també li donem molta importància a donar a conèixer la realitat que ens envolta, el que ens arriba, sensibilitzar, i si així despertem la consciència de que hi hagi més gent que vulgui col·laborar d'una manera econòmica o d'una manera sent voluntària o a través d'altre tipus de col·laboracions, com pot ser col·laboracions professionals o el que deies, la imaginació, no? Entre tots posar el que puguem aportar, doncs jo crec que totes les Càritas estem fent aquest esforç de donar a conèixer tot el que veiem i sensibilitzar i donar entre tots, intentar trobar solucions, no? Per continuar fent els projectes. I jo crec que l'augment dels projectes demostra que, bueno, que potser menys recursos, però que entre tots anem tirant endavant.
Altres dades que podem comentar, si els sembla bé, un 39% de les persones que han rebut suport de Càritas no tenen habitatge, no tenien habitatge l'any 2016. També és important recordar que el 44,7%, gairebé la meitat dels atesos, tenen nacionalitat espanyola. I, com dèiem al principi, el 28,8% exactament tenen feina. És una xifra alta pel que nosaltres tenim idea del que pot ser una persona que necessita ajuda de Càritas, no? I el 71% a l'atur, també un drama important. S'han generat nous llocs de treball, però són precaris. També s'ha donat aquest matí una dada del CEPE, concretament, segons la qual més del 90% dels llocs de feina nous creats el 2016 a Espanya són temporals.
També. Efectivament. Aquest és un gran drama perquè, malgrat que es diu doncs, que s'estan creant nous llocs de treball, aquests llocs de treball doncs, són llocs molt precaris i són llocs temporals. Esmentaves fa un moment doncs, la xifra de persones que tenen feina, però és que moltes d'aquestes persones que diem que el 2016 tenien feina no vol dir que tinguin un contracte laboral indefinit. La majoria dels casos doncs, són temporals i, per tant, treballen quan hi ha més puntes, per exemple, doncs, en el sector de l'hostaleria o en el sector serveis. No? I per tant, doncs, clar, això condiciona moltíssim els projectes de vida vitals, els projectes vitals de les famílies. No? És a dir, tu com pots encarar el futur si dius, jo doncs, no sé si arribaré a final de mes, no? Una de les coses que comentaven és les estratègies que estan fent les famílies, que estan adoptant les famílies, per tal de poder sortir endavant, no? I precisament la nostra companya Anna Roig ens explicava doncs, que una persona atesa doncs, deia si he de reduir el consum energètic, doncs els fills se'ls dutxaré un cop a la setmana. I ho faré el divendres perquè ja, doncs, bueno, doncs ja, diríem, ja toca, no? És una situació molt, molt dura. Persones grans que també és, doncs, no poden disposar de calefacció. Ara tenim uns dies molt bons de temperatura, no? Però quan comenci el fred, hem de pensar que hi ha milers de llars que no podran gaudir de calefacció, no? Si un té, doncs, per exemple, una avaria en un cotxe, no? Una cosa que moltes persones diuen, bueno, la porto al taller. Hi ha persones que no el poden portar al taller perquè no tenen els diners perquè els arreglin el cotxe, que potser necessiten per anar a la feina.
Això és inseguretat. És a dir, no es pot invertir en la seguretat del cotxe, no es pot invertir tampoc en les reformes a la llar, per exemple, i això tot implica indignitat en la manera de viure, si se'm permet l'expressió. No sé si encara...
Sí, no, totalment d'acord amb el que diu el...
Hi ha unanimitat en el diagnòstic,
avui. El Lluís Miguel, sí, és així. Nosaltres, per exemple, que tenim una part del nostre territori en zones que són més rurals, sí. El transport és una gran dificultat. Perquè el transport és molt car i això o es disposa de cotxe, amb el que suposa, o és molt car o suposa molts problemes per accedir tant a treballar com a estudiar. És una gran dificultat.
Sí.
I el transport està car, també.
I tant. Recordem que la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat inclou zones com és el Garraf, com és
l'Alt
Penedès, el Baix Llobregat, una part de l'Anoia.
Sí.
Entre el mar i la muntanya, en zones rurals, zones més habitades a prop de Barcelona. Bé, per tant, hi ha dos pols importants, com són la feina i l'habitatge. No sé si de l'habitatge volien comentar o destacar alguna cosa més. L'habitatge és...
Bé, un dels aspectes que s'ha posat de manifest aquest matí, doncs, és, d'una banda, que es necessita, doncs, un parc d'habitatge social important per donar resposta a les famílies que no en tenen, amb uns preus de lloguer assequibles a les economies familiars. I això hi ha una gran mancança, vull dir. Uh-huh. I després, per una altra banda, doncs, hi ha hagut també bastantes famílies catalanes que han demanat ajudes ajudes a les administracions públiques per sol·licitar aquest tipus d'habitatges, no? Llavors, aquí s'han trobat que els processos són molt burocràtics i que de vegades passen mesos, quan, si no diem ja anys, fins que els hi poden concedir un d'aquests habitatges, no? I mentrestant estan en una situació molt, molt precària.
Això, i jo voldria afegir a totes les problemàtiques que estem dient que les persones que també atenem, que no tenen la seva situació administrativa regularitzada, evidentment és que ja no poden ni accedir a cap d'aquestes ajudes, no? I també és una part important de les persones que atenem i que viuen entre nosaltres i que tenen encara més dificultats. Tant amb el tema de la feina, perquè no poden ni tenir una feina regularitzada, un contracte, com en el tema de l'habitatge, no poden accedir a cap tipus d'ajudes, ni a les ajudes que hi ha, per exemple, pels subministraments, ni a les ajudes que hi ha pels lloguers.
Sí. I aquí hi ha un tema importantíssim, que és també que se'n fan passes, però poques, no? Com és el cas que bona part de la propietat dels pisos és de bancs. Ja sí que hi ha hagut gestos importants d'alguns bancs que han començat a facilitar pisos perquè en dispongui la Generalitat de Catalunya, però encara hi ha milers de pisos que tenen altres bancs i que no els posen a disposició. I tampoc es comercialitzen, és a dir, són habitatges buits, no? Quan hi ha aquesta gran demanda.
Bé, i per anar acabant, perquè el temps se'ns tira a sobre, amb Lluís Miguel Luna, de Càritas Catalunya, i Roser Vilaró, de Càritas de Sant Feliu de Llobregat, comentem breument algunes qüestions sobre migracions. Evidentment, els refugiats són una prioritat. Càritas ha atès persones refugiades procedents de molts països, però és especialment significativa la presència de persones d'Hondures, per exemple, aquests últims anys, no?
Sí. A veure, nosaltres no som els primers receptors de les persones refugiades, perquè això hi ha tres organitzacions que són les que tenen aquesta competència, que són ACSEM, que és una entitat de l'Església, que és la Creu Roja, i que és el CEAR, la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat. Uh-huh. Aquestes són les tres entitats que fan la primera acollida. Quan parlem de que Càritas ha acollit de persones refugiades és perquè ja ha passat el temps, que normalment solen ser uns 18 mesos, i llavors ja han passat aquest temps, automàticament, llavors necessiten de Càritas i venen. Concretament, entre totes les Càritas diocesanes de Catalunya, de persones d'aquestes refugiades, hem atès a 5.800, gairebé 5.900 persones. I com comentaves molt bé, el col·lectiu més important són els de ciutadans i ciutadanes hondurenyes, que en aquest cas 3.800 persones.
Que han arribat el 2016 a Espanya, o que s'han adreçat a Càritas durant el 2016.
Durant el 2016. I majoritàriament, en el cas d'Honduras, són persones, o sigui, són una persona que ha vingut per sortir de la seva inestabilitat.
Podem dir que és un exemple de país oblidat, que pateix una crisi greu a nivell polític, 8 anys després d'un cop d'estat que hi va haver, i una situació convulsa que es nota en aquesta arribada fulminant de persones immigrades. Ens queden segons, no sé si, Roser, encara alguna última cosa.
També dir que en la nostra zona també hem notat aquest augment de persones d'Honduras i del Salvador. Sí,
molt bé. Recordem que Càritas ha denunciat, i s'ha dit també aquest matí, la inacció del del govern espanyol en l'acollida dels refugiats. No s'ha complert ni una quarta part del compromís de 17.000 refugiats. Gràcies, Lluís Miguel Luna i Roser Vilaró. Felicitats a Càritas per la seva tasca. Fins una altra. Bona tarda.